Ruptura també definitiva d'un altre colabrot. El de l'Hermitage, que volia tenir una franquícia, sembla que una franquícia a Barcelona. El govern de Colau no ho veia gaire bé i al final li he dit, miri, escolti, vostè ho voldria portar allà a la zona del port, al costat de l'Hotel Vela, i la setmana passada vàrem tenir unes tempestes terribles, allà hi ha molta humitat. Les obres d'art que vostè enviaria des de Moscou o des de Sant Petersburg no estarien ben garantides i no acabem de veure clar el projecte. Explica, però, la història i el rerefons de tot plegat, Artur.
Mira, aquest és un projecte que es basa en les franquícies que l'Hermitage ja té al món, perquè en té quatre en aquest moment, que no acaben de funcionar massa bé. Les té a Amsterdam, les té a Cahan, i després en té una també en projecció, com la que vol tenir a Barcelona. Llavors, aquest és un projecte que, com ja hem parlat abastament, fa temps que se li dona voltes i que estava a Barcelona liderat per una persona de talla intel·lectual com era Jorge Navarro Wagensberg, que al morir ell s'entén que també al projecte li falta, diguéssim, un referent museogràfic, és a dir, com s'articula. No es tracta de portar aquí les restes que estan en els magatzems de l'Hermitage, sinó de construir un projecte atractiu i un projecte al nivell de la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament, el consistori actual, no és massa sensible als temes artístics, perquè els temes artístics, en la ideologia que té el consistori, entén que és un tema que no estan vinculats tant a la cultura sinó al luxe, és a dir, a cosa de rics, a cosa de sospitosos habituals. Dit això, què passa? Que, a més, posen unes excuses que, en fi, podríem dir que estan agafades una mica pels pèls, és a dir, que és un cul de sac, ja ho sabem, és la bocana del port, és un cul de sac, efectivament, que hi ha humitats i les obres poden patir. Sí, però avui hi ha maneres d'arreglar aquest tema. Es parla de que és una zona que està sobreedificada, és evident que hi ha l'Hotel Vela, però tot això ja se sabia, i finalment que el metre està lluny, està a 2 quilòmetres i escaig. Bé, jo crec que són excuses per no voler portar a terme aquest projecte. També estic a favor del que va dir la Janet Sanz, que és veritat que un projecte, qualsevol projecte museístic, s'ha d'adaptar a la ciutat, i no la ciutat s'ha d'adaptar al projecte museístic, això per molt important que sigui. Jo crec que això, bàsicament, és quina ciutat volem fer amb els nostres museus. És aquest el és a dir, nosaltres...
Sí, perquè ja ha sortit Madrid dient, escolti, doncs vingui cap aquí.
Ja ho vam fer-ho l'altre dia amb el Mobile. Ara estem en una fase que a Madrid cada cosa que veu que se'ns pot escapar estan amatents i atents a emportar-se.
Allò que es belluga ho volen.
Exacte, però en el cas del Mobile ho entenc, perquè no tenen una fira com el Mobile, tenen d'altres importants, però no com el Mobile, però en el cas dels museus, Madrid està a distància sideral de Barcelona.
Anem per parts, sí. Perquè hi ha persones que consideren que l'Hermitage, que està bé, està una mica inflat com a categoria de museu. Tu comparteixes això?
Jo crec que l'Hermitage és un museu de primera categoria, però no és un museu top. És a dir, està, diguéssim, a la segona ja línia. No juga a la lliga del Louvre, del British, del propi Prado. O inclús posaria com a pinacoteca el Kunsthistorisches, que és de Viena. És un museu fet per l'imperi rus, pels arts, molt potent amb grans obres mestres, però que estan exposades allà, que s'entén que aquestes no les tindríem a Barcelona, però naturalment està una mica sobredimensionat, una mica inflat.
Sobretot perquè del que hi ha més és des de carrosses, avituallaments de les llars, dels grans palaus,
sí.
I per tant, canelobres i coberteries, per entendre's.
Hi ha una part...
Simplifico,
sí.
Molt i que ningú se m'enfadi.
No, és veritat, hi ha una part molt important d'arts decoratives, però també és veritat que hi ha un recorregut per la història de la pintura occidental de primeríssim nivell. És a dir, és un museu que té una solidesa inqüestionable, però que jo no sé si té tanta capacitat per anar a obrir sucursals arreu del món amb obres que estiguin al nivell de les que té exposades. Jo entenc que
perquè les principals són les traurades. d'allà.
De cap de les maneres.
Perquè corre massa risc.
Clar, no? I a més, si no, perdrien l'atractiu de que la gent vagi a visitar l'Ermitage, que és la casa mare, és a dir, no desmantelaràs la casa mare per muntar fer aquest tipus d'acció. Jo el que crec és que hem de saber veure què volem fer a Barcelona. És a dir, nosaltres volem tenir una ciutat espectacle de museus franquícia, o volem conservar i dotar bé dels que ja tenim i d'alguna manera no perdre el pols que en aquest moment ja l'hem perdut amb ciutats de la península. És a dir, en aquest moment Màlaga està per sobre Barcelona a nivell museístic i aviat ho estarà Bilbao, i si ens descuidem aviat ho estarà València. És a dir, ja no parlem de que sempre hem estat lluny de Madrid, però que seria la segona ciutat després de Madrid, sinó que aviat passarem a ser la quarta o cinquena.
Per tant, no sabem què volem ser quan siguem grans.
No volem saber, és un problema que tenim fa temps, que a més s'ha accentuat molt per la doble crisi. Nosaltres patim una doble crisi, la que es va començar el 2008 i la que després, a partir del 2010, doncs va continuar. És una crisi econòmica lligada a una crisi política. I això fa que no puguin avançar tot el que siguin els models culturals, perquè, clar, hi ha una paràlisi, s'està veient, tu cada dia en aquest programa ho relates, el país no pot avançar quan s'està pensant en altres coses, i per tant la cultura, com tants altres temes, està deixada de la mà de Déu en aquest moment.
En Josep Ramoneda l'altre dia ens feia el comentari, ell que ha participat també en l'informe cultural, sí, redactat sobre això, i el seu titular és molt contundent, no? Barcelona no necessita un Ermitage.
Possiblement Barcelona no necessita un Ermitage. Josep Ramoneda és una persona, a més, que té un sentit crític. Els seus articles de cada dissabte al País així ho expliquen. I segur que coneix bé el projecte. Clar, aquest és un projecte que se n'ha parlat molt a la premsa, però que no se sap exactament de què conté. És a dir, jo mateix me'l conec parcialment pel que m'han explicat, pel que he llegit.
Mai no hi ha hagut un projecte concret, no, ampli, detallat, no?
No. És a dir, Navarro...
Fins i tot que qualsevol persona pogués consultar-ho,
clar,
no?
Que poguéssim parlar-ne, perquè
si, com que suposadament ens ho haurien de preguntar tot, clar, doncs també ens ho podríem preguntar nosaltres. Ara, per poder-nos-ho preguntar primer, ens hauríem d'informar.
Clar, és que si estiguéssim...
Quan dic a nosaltres, vull dir els ciutadans.
No, és que si estiguéssim a Suïssa, Josep, estiguéssim a qualsevol ciutat suïssa, que entenc que és una democràcia molt més desenvolupada que la nostra, se'ls faria un referèndum per saber si la ciutat vol a l'Ermitage o no. I per fer un referèndum hauríem de tenir un coneixement sobre el que anem a votar. I aquí molts parlen d'un assumpte que no se sap en profunditat, perquè el projecte, el que el coneixia bé, era Navarro-Wagensberg, que ja no hi és. I per tant, qui l'ha substituït? Que jo sàpiga, ningú. Hi ha uns inversors, hi ha uns promotors, hi ha una gent que volen portar una franquícia a l'Ermitage. A l'Ermitage ja li interessa tenir franquícies pel món, però la pregunta no és si a l'Ermitage li interessa tenir una franquícia a Barcelona, sinó si Barcelona en aquest moment necessita tenir una franquícia a l'Ermitage. Jo estic una mica en la línia de Josep Ramoneda, de Pepe Serra, director del MNAC, i de la majoria, doncs, de les persones que porten la cultura a nivell institucional en aquest país, que dona la sensació que no és en aquest moment necessari.
Doncs com que l'Ermitage no ve a Barcelona, Dalí va a Moscou.
Sí, una exposició magnífica. Pensa que Dalí mai va estar a Moscou.
Mai?
Mai. No li agradava viatjar massa, i el poc que viatjava era a París i als Estats Units. Però a Moscou no hi va estar mai. Però sí que va estar molt vinculat a través de Gala amb la cultura russa, i per tant és veritat que si mires els visitants de la Fundació Gala Dalí, els russos són massa que els primers o els segons. És a dir, hi ha un gran interès per Dalí, i aquesta és una exposició que s'ha estat un any per fer, que porta 180 obres. Es diu Dalí Art Màgic, es fa en un edifici que es diu Maez, que el va fer un espanyol, Agustín de Betancourt, va ser l'arquitecte, i que està al costat del Kremlin. I es fa un repàs de tota la trajectòria de Dalí des de 1910 fins pràcticament a la seva mort, amb una gran presència del surrealisme. Pensa que Dalí va estar durant molts anys vetat a la URSS.
Això és el que anava a dir. Ell no va anar a Rússia, entre altres coses, suposo que tampoc no li feia...
No.
No li feia gaire goig ni gaire il·lusió anar a un país comú... El país mare del comunisme.
Mare,
no?,
del comunisme.
Perquè, vaja, Dalí i comunisme són oli i aigua.
Sí, 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 clar. Dalí sempre es va manifestar en contra i li va retreure Picasso.
ser comunista.
Que ser comunista, no?
I va tenir connivencia amb el franquisme considerablement.
Sí, sí, sí.
Va tenir... Com a mínim una tolerància mútua.
Una tolerància mútua, és veritat, és veritat. Uh-huh. I això també li ha fet mal, eh? En la seva fortuna crítica i a la seva visió, diguéssim, que ha tingut amb posterioritat. Aquesta és una exposició important que, a més, està molt recolzada per la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres. I que crec que val la pena, doncs, que si hi ha un gran interès per Dalí es puguin fer projectes d'aquesta envergadura, aquesta importància a Moscou.
Hi ha també una exposició de la Fundació Antoni Tàpies que mostra com va potenciar el vessant social de la seva obra amb el gravat. El títol és L'àcid és el meu gabinet.
Sí, això ho deia Tàpies, utilitzava l'àcid per... Ell va investigar molt en els temes tècnics del gravat i aquest l'àcid li servia, doncs, per crear aquestes obres pràcticament matèriques en el paper. Clar, la reproductibilitat del gravat fa que tota aquesta generació l'utilitzen per difondre la seva obra. I Tàpies ho va fer d'una manera extraordinària, és a dir, ajuda a que arribi a moltíssima més gent perquè, clar, són còpies i, per tant, i molt més econòmiques. Ara, aviat, es presentarà un llibre que ha fet Enciclopèdia Catalana, molt, molt bonic, i he vist les proves, sobre Tàpies gravador. Perquè a vegades el gravat se'l considera una mica la germaneta pobra de l'art, i no ho és. És un mitjà d'expressió tan important i tan vàlid com qualsevol altre. I aquesta exposició és molt, molt bonica i es veuen obres des de 1980 fins al 1990. Molt recomanable. A més, la gent hi va poc a la Fundació Tàpies. Hauríem de promoure a través del programa que la gent hi vagi més.
Entenc a més,
que...
no pot ser més cèntrica, eh?
Sí, hi va poc. No hi ha la tendència a anar-hi. No entenc massa bé per què, perquè fan projectes molt interessants, està molt ben portada pel Xavier Antic i té un fons espectacular, té una biblioteca meravellosa i queda... No sé, jo tinc aquesta sensació, que és poc visitada en relació a la importància que té.
Sembla que el MNAC vol que tornin els visitants a anar-hi, diguem que amb una afluència superior, a partir de l'exposició que prepara sobre Nonell, no?
Sí, aquesta és una exposició que fa temps que està treballant, és una exposició que la faran a la primavera i que vol reivindicar Nonell des d'un altre vessant, és a dir, quines influències va tenir Nonell, com veu de Goya, com veu de Daumier, com l'Espanya negra l'influencia, i replantejar un nou Nonell. Fa 20 anys que no s'havia exposat a Nonell. Però fixa't, el MNAC, Josep, té un pressupost de 13 milions d'euros. Per viure, per pagar la llum i els empleats, n'ha d'utilitzar 12. Li queda un milió per fer exposicions i per, teòricament, comprar obres. Llavors, jo em plantejo, això de l'Ermitage és com si tu tens una casa que t'està caient de luminosi i estàs pensant en comprar-te un Smart TV.
La comparació em sembla molt adient.